Passen 2 minuts de 2 quarts d'1 del migdia i a aquesta hora toca actualitzar l'actualitat més política. Ho fem amb el Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
I també amb el Batriador, molt bon dia.
Hola de nou, Sergio.
I a recta final del Sant Cugat a fons, repassem l'actualitat de la setmana, els temes que més xerreren donat a qualsevol lloc. Per una banda tenim 33 temes avui, per una banda tenim el ministre Bert, d'altra banda el conseller Puig, i d'altra banda la reunió Mas-Junqueras que es produirà aquesta tarda per tancar un acord definitiu de governabilitat, que això, Alba, tu no ho veus que sigui factible.
Jo no ho veig gaire clar. La reunió, evidentment, que es durà a terme, ara bé, no tinc tan clar que s'arribi a l'acord i que facin el pacte de govern aquesta tarda, si res més no. És una sensació, eh? Només. Jo no sé com ho veus tu, Pasqual, i quines sensacions et transmeten a tu Mas i Junqueras.
Bé, no sé exactament què vols dir amb el pacte de govern. No sé si hi haurà pacte de govern. El que sí que penso és que hauria d'haver-hi algun pacte. Jo crec que pràcticament tots els catalans, o jo amb la gent que hi parlo, tots creuen que els catalans hauríem d'anar a una d'una punyetera vegada, perquè sempre, a veure, per una tonteria o una altra, resulta que no acabem anar a una. Jo crec que aquí hem d'anar a una. Qui hem d'anar a una? Els que veiem clar quin és l'objectiu. Per tant, per mi, per de sobre, evidentment, posem les coses clares, entre Convergència i Esquerra hi ha moltes diferències.
Moltes?
Sí, moltes diferències. Però penso que aquestes diferències haurien de superar-se pensant quin és l'objectiu final. Si el nostre objectiu final és fer una consulta, que sembla que és un objectiu final, a veure, per la consulta, nosaltres pensem que s'ha de fer una consulta, Esquerra diu arribar a la independència, bé, però arribar a la independència a través d'una consulta, crec que aquest és l'horitzó. Si no hi arribem a un acord Esquerra-Convergència, aquesta consulta no es portarà a terme.
Però a part d'això, Pasqual, jo estic completament d'acord que és un objectiu primordial i principal del govern que ha sortit, perquè és de la voluntat que el poble ha expressat i ha manifestat, però ara bé, no podem reduir la transcendència d'un govern, els actes d'un govern, el que s'ha de fer, a una única qüestió. Més enllà d'aquesta consulta, que és un tema primordial i molt important, hi ha els altres aspectes, com per exemple els aspectes socials. Jo no sé si tot això, en aquest pacte que haurien de fer Esquerra i Convergència, serien pals a les rodes. No sé si es podrien posar d'acord. Perquè diferents temes que Junqueras diu que, bueno, que no veu clars i que s'han de continuar negociant, per exemple, les qüestions relacionades amb l'economia, la projecció exterior de Catalunya i la consulta sobiranista, no? Serien els 3 eixos. Punts del pacte que ell destacava, per exemple, que no sembla que es posin gaire d'acord l'eix d'Esquerra Republicana amb Convergència i Unió. El tema d'un augment en l'impost de successions, tema àriéssim, un augment també en l'impost del patrimoni i en de les grans superfícies. No ho sé si aquests temes serà possible que es posin d'acord. No ho veig massa clar.
A veure, al final és un tema d'ingressos i despeses, no? Jo crec que, com em deia un exministre espanyol, que vaig tenir l'oportunitat de dinar amb ell, em deia, que era el Rodríguez Sagunt, aquell que semblava, bueno, vosaltres no us en recordeu, però era un que pot semblar un raspall, i em deia, mira, no te olvides, la riqueza se reparte, la miseria se comparte. És a dir, la primera...
Ui, jo no hi estic tan d'acord.
Pues mira, no pots repartir el que no tens. Per tant, la primera cosa és crear la riquesa. Com es pot crear la riquesa? Evidentment, amb nous impostos o amb una manera de que l'empresariat pugui funcionar, que hi hagi tranquil·litat, etc etc.
Però clar, la qüestió és aquests impostos a qui van dirigits. Qui en surt beneficiat sempre? Les grans fortunes o acaba pagant sempre qui menys té?
Val, tu creus, o sigui, realment jo crec que és un tema en què Convergència, que tampoc és que sigui una dreta recalcitrant, per entendre'ns potser des d'Esquerra es pot veure així, però que Convergència hi pot estar molt i molt d'acord, molt i molt d'acord amb que els ingressos hagin de pagar els que més tenen. No crec que Convergència vulgui afavorir aquestes grans fortunes, no crec, potser sóc molt naïf, aquestes grans fortunes que, en les quals anirien dirigits aquests nous impostos. Les despeses, com es poden repartir les despeses? Bé, també pot haver una priorització respecte a això, o sigui, el que podríem dir el benestar social, i pot haver una priorització de dir, bueno, no toquem la... Clar, el que passa és que una gran part d'aquestes despeses ja se'n van amb sanitat i amb educació.
la base de l'estat del benestar.
D'acord. Per tant, d'aquí, jo penso que és una manera de posar-se d'acord de seguit. O sigui, tu creus que a Convergència li interessa que perdi la sanitat, o a Convergència li interessa que hi perdi, no li interessa.
Però és on ha estat fent retallades en aquest últim govern.
Naturalment, perquè
en
no hi ha ingressos.
En sanitat i en educació. Clar que no hi ha ingressos, però també es pot mirar on retallar i d'on obtenir més impostos.
Fixa't que són dues coses diferents.
Són dues coses molt diferents, però a mi, no ho sé. A mi em sembla que sempre surt perdent qui menys té. I crec que no m'equivoco. És la meva percepció.
Sí.
I segurament la de...
Sí, 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 és possible si veus com està repartida la riquesa, que no sé aquí com està repartida, que potser als Estats Units doncs el 20% o el 5% dels rics tenen el 80% del pressupost.
Exacte.
Doncs, home, aquí és un altre tema. No sé l'anàlisi d'aquí. Però no veig tan allunyat, si és que tenim ganes, i segur que tenim ganes de posar-nos d'acord, de que ens puguem posar d'acord a Esquerra i Convergència i Unió. Què passa? Que efectivament el que penso és que ha de primar i ha de prioritzar, és a dir, per poca cosa amb no sé què, no crec que s'hagi de no fer el pacte. Que ningú t'interessa en dir, escolta, que el trenco jo, que el trenques tu, que això no es fa per culpa d'això, doncs també penso que ha de ser així. I crec que seria una irresponsabilitat per part dels tres partits, perquè poso Unió.
Tornaríem a tenir un tripartit, realment, no?
Tornaríem a tenir...
Això és el que diu l'Alicia Sánchez Camacho.
Sí,
que tornaríem a tenir un lamentable tripartit de Convergència, Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, i que el poble català cauria a les malvades brases d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Sí.
I que no s'ho mereix.
Bé, a mi quan l'Alicia Sánchez Camacho diu és que la majoria dels catalans no volen això, primera, com ho saps si no ho pregunta? Segona, no estem parlant de la majoria parlamentària. La majoria parlamentària amb escreix. Aleshores, per què diu que la majoria dels catalans no volen això? En què es basa per dir una cosa d'aquestes?
Bueno, es basa en... Moltes vegades té pocs arguments, es basa en pocs fets verídics per dir les coses.
Però jo penso que han de parlar amb una mica més de rigor. És que la majoria dels catalans... Home, si fos una... Però això no es pot dir. Per
aleshores,
tant...
és el perquè no s'entén, perquè no volen preguntar, no?
Exactament.
Demanem, preguntem. Aquí tots en podem sortir escaldats, tant
sí,
la gent
senyor.
Que vol la independència com la gent
sí.
que no vol. És una pregunta al poble català. Si nosaltres creiem que la majoria dels catalans vol la independència i a l'hora de
resulta...
les urnes... Això no és així, serà una patacada i grossa.
Sí.
Però clar, sembla que tenen més por ells
ara,
que la gent que vol la independència, no?
Exactament.
Qui vol la independència vol preguntar-ho, vol saber què en pensa la gent. En canvi ells, ostres, no ho preguntem per si a cas,
per
no?
Si...
Potser no estan tan segurs que la gent de Catalunya no vulgui això.
Exactament. I fixa-t'hi que jo crec que el resultat d'aquestes eleccions doncs, han sigut paradigmàtics, han sigut exemplars, perquè dius, escolta, jo em pensava que tothom estava així i resulta que no. Bueno,
exacte.
De tota manera, resulta que no, però hi ha una majoria parlamentària que diu que sí. Per tant, jo penso que una pregunta no hauria de fer mai por.
Bueno, hi ha tantes coses que sembla que facin por als nostres dirigents.
Canviem de tema, no marxem de,
no.
No marxem del Parlament i parlem sobre que tots els grups parlamentaris, excepte, evidentment, Convergència i Unió, demanen la dimissió de Felip Puig per l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant
el
14 de novembre. Però tenim tres fets en aquest dia, que són els que estan sobre la taula des d'ahir fins avui mateix. Per una banda, hem sabut sobre aquesta dona, Esther Quintana, que va perdre un ull. Felip Puig diu que això no és cosa dels Mossos i que investigaran què ha passat amb això. Diu que tampoc es van llançar projectils de goma
en aquella zona i en aquell interval de temps.
D'altra banda, tenim també la informació que Felip Puig va presentar la seva dimissió davant d'Artur Mas i que el president li va denegar, el va avalar perquè continués amb el seu càrrec. I d'altra banda, tenim el cap d'atur de tota aquesta operació, podríem dir, que és el cap dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra, que ha dimitit el seu càrrec.
Ha sigut el primer en caure, no? Ha sigut el primer que li ha tocat el rebre.
Tot un rebombori que acaba amb aquesta petició de la dimissió de Felip Puig per tant de tota l'oposició de Convergència i Unió al Parlament. No sé com ho veieu tot plegat.
Jo, parlant de la més absoluta ignorància, no entenc com a hores d'ara no es pot saber què és el que li ha causat la pèrdua de l'ull a aquesta senyora amb les càmeres que hi ha en aquella zona. Amb les botigues i els comerços que hi ha, que tots estan dotats de càmeres de videovigilància. M'estranya que no n'hi hagi cap que no cap filmació que no pugui demostrar què ha passat, tant si ha sigut una pilota de goma com si ha sigut una altra cosa. No ho acabo d'entendre. No sé si és possible, si s'amaga, o si realment no existeix cap càmera que pugui mostrar això. I una altra cosa que em crea especial curiositat és que el senyor Felip Puig ha donat unes propostes al govern per millorar les actuacions dels Mossos, i ell proposava posar un GPS a les escopetes que tenen els Mossos d'Esquadra. Em sembla molt curiós, no sé quants quines costaria tot això en aquest govern tan auster, per localitzar en tot moment les escopetes i què feien, si disparaven projectils, en quant, per justificar una mica les coses, i posar-los també una càmera de vídeo al casc dels antiavalots. Això em mostra una confiança zero del líder d'Interior amb el cos de Mossos d'Esquadra. Jo, si formés part d'aquest cos de Mossos d'Esquadra, m'avergonyiria que m'haguessin de vigilar amb una càmera sobre el cap per veure si faig bé o malament la meva feina. I la meva pregunta és també si no seria millor que aquesta gent estigués una mica més formada. Perquè per accedir al mercat laboral de moltes coses hem de passar per la universitat i estar 4 anys estudiant per fer periodisme, per fer moltes altres coses, i per portar una pistola a la cintura has d'estar 9 mesos en una acadèmia, cosa que jo considero que es pot qüestionar una mica, si res més no.
Bé, primera, jo crec que normalment el conseller de Governació ja és mal vist.
Vull dir... Interior és una conselleria punyetera.
Punyetera.
I difícil.
Aleshores, qualsevol cosa que es faci, la veritat és que aquell senyor pues, li ha tocat portar els gegants amb dia de vent. Això està així de clar. Segona, jo crec que hi ha una diferència, per mi, hi ha una diferència entre com es porta ara la seguretat al carrer de com es portava abans, i per tant això sempre realment pot ser impopular. Respecte a la seva dimissió, primera, jo crec que queda poc, perquè en 15 dies o en no sé quants dies sembla que hi haurà una
investidura. És conseller en funcions, no?
És conseller en funcions i podria ser, o sigui, no sé exactament quines són les raons del president en funcions de l'Artur Mas de no acceptar-li la dimissió. Potser és que ja no el pensa posar o és que potser segueix pensant utilitzar-lo, que no ho sé, perquè poden ser les dues coses. Per tant, queda poc i seria només emblemàtic, seria allò de dir, mira, el que la fa la paga. Jo no estic massa d'acord amb que els Mossos no tinguin formació. Jo hi he estat hi ha alguns policies locals que venen de l'escola de Mossos d'Esquadra.
No tots, ni en tota
i penso que sí que passen seccions, uns cursos relativament intensius, etc. Tenen la convicció, pel que sembla, tenen la convicció dita pel fabricant de les pilotes de goma que amb una pilota de goma no es pot buidar un ull.
No és la primera vegada, n'hi ha hagut 8.
Però jo no ho sé, això és el que diuen els fabricants. De tota manera, el que sí que segur és que el Puig té una responsabilitat política. Evidentment no és ni tècnica, ni executiva, ni d'allò. I aquesta responsabilitat política sí que crec que s'hauria d'haver solucionat amb la seva dimissió. Ara, i segueixo dient que és una dimissió purament emblemàtica.
Simbòlica i poc transcendental.
Simbòlica i poc transcendental.
Clar, però no sé si ens semblaria simbòlic i poc transcendental si ens posem a la pell de per exemple, l'Ester Quintana.
Sí, però bueno, aquesta senyora doncs ja ha perdut un ull. Vull dir, ara, per les circumstàncies que siguin, que jo crec que més aviat això és un accident, és evident que hi ha accidents en totes les
accidents. Hi ha accidents, però s'han de demanar responsabilitats d'aquests accidents.
Sí, però fixa't.
I el màxim exponent i el màxim responsable d'Interior resulta que és el senyor Felip Puig.
Jo crec que és més perquè l'hagin enganyat que no pas pel fet d'allò. Esclar, queda molt malament.
Jo no veig a Felip Puig com una víctima d'un engany, no me l'imagino.
Home, a veure, si ell demana, perquè ell va dir que demanar en els seus comandaments, els hi va dir, tu, que he d'anar al Parlament a explicar no sé què, o he d'anar a la ràdio a explicar no sé què, i digues-me que hi ha, i que li hagin amagat aquesta informació, penso que això és una mica fotut. Però de part de qui és fotut del que li ha amagat, si el que li ha amagat és aquest senyor, li ha amagat, que es veu que tampoc li ha amagat. Que em sembla que és que el que diu és que allò no tenia res a veure una cosa amb l'altra i que per això no li havien donat importància a aquests papers. De tota manera, entenc que això és un fet desgraciat per la resta. Entenc que el Felip Puig, per mi, ho ha fet molt bé. És a dir, molt bé, tot el malament que ho pot fer, o sigui, amb tots els d'allò que té el ser ministre, conseller de l'Interior o de Governació, com vulgueu dir-li. És a dir, crec que ara estem amb una seguretat millor que abans i que, bueno, si ell ha proposat unes millores, doncs penso que també l'hem de deixar anar.
Escoltem, les propostes s'hauran de valorar els experts en el tema, no?
Molt breument, i amb això ja anirem acabant. El ministre Wert va ser l'altre dia a la sessió de control del Congrés dels Diputats i va rebre per tot arreu. però sembla que a ell no li importa massa.
Del ministre Wert a mi em queda un dubte, i és, quan ell va proposar aquesta nova llei,
ho feia... De la qual ja en tenia preparat un pla B.
Sí, fixa-t'hi, primera cosa, si l'hagués tret abans de la manifestació de l'11 de setembre, jo crec que la manifestació de l'11 de setembre hagués estat molt,
molt
més concorreguda.
Nombrosa, i tant.
No sé fins quin punt té dret un polític a canviar, a ocultar informació que té perquè el poble no se li esvaloti. Deixem aquesta d'allò. Segona, la que et deia... La intenció d'aquest ministre era que a través dels informes PISA aquests de que si els estudiants espanyols són més de llonces, era arreglar l'educació o era fotre'ns els catalans? És que això jo no ho tinc clar, perquè el que ens fotin els catalans és un dany col·lateral o era la seva intenció primigènia? Aquest és un altre punt. Tercera, jo crec que aquí no hi ha només el ministre Wert, perquè el ministre Wert no ho fa esquenes del Rajoy, no ho fa esquenes de d'allò. I la prova és que se'ns presenta el que era cònsol o ambaixador del Vaticà, el Paco Vázquez aquest, que diu que ell veu exactament igual un jueu amb l'estrella de David a Alemanya que un català o un nano que parla castellà. Però,
això sí que hauria de passar pels tribunals.
Home, això és molt gros. Això és molt gros.
I que no es poden dir les bèsties d'alçada d'un campanar d'aquest tipus.
I que el deganat de Madrid hagi de justificar que una senyora que no sé com es deia no és catalana perquè pugui ser degana del Col·legi de Madrid i que no sé què. Bueno, mira, tu, jo espero, en aquest cas concret, que a Catalunya tinguem una insubmissió total, cosa que ja li va anunciar Esquerra, li va anunciar tothom, li va dir, escolti, nosaltres en això no n'hi farem ni cas. No n'hi farem ni cas. I espero que
I
això
que
es porti...
I que els mestres siguin responsables.
Espero fins que es porti fins a les últimes conseqüències. No sé si tothom sap que aquí a Sant Cugat es va poder fer una manifestació convocada a cuita corrents, vull dir, o sigui, que de llonces, i clar, evidentment...
Sí, amb un dia o dos d'avançament a totes.
Perdó?
Amb un dia o dos dies d'avançament.
No, amb mitja, o sigui, amb mitja hora, perquè jo estava mirant i deia, no pot ser que a Sant Cugat no hi hagi... Jo vaig assistir-hi. No pot ser que a Sant Cugat no hi hagi una manifestació contra això. Efectivament, al final no només devíem ser una quarantena o cinquantena de persones, però penso que tots ens hauríem de manifestar i que aquesta insubmissió en la llei que treia el Verd, que més igual que sigui el tercer esborrany com el quart, com el cinquè, tots porten el mateix sentit, sigui una insubmissió total.
Segundo la opinió del Pasqual d'Uso en aquest sentit.
Déu-n'hi-do, doncs amb això ja podríem tancar el Pasqual d'avui. Em surt Pasqualitos per defecte, però s'ha de canviar el nom ja, Pasqualva, o com li podríem dir això?
Sí.
Seré complice eficaç.
L'hem posat de deures.
Ens fiquem un jardí que no pertoca ara mateix. Pasqual, com sempre, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Divendres que ve és el dia 21, la fi del món, i ja parlarem sobre la fi del món. Sí, a veure...
No sé qui li va sortir aquesta tonteria de la fi del món, però hi ha gent que està nerviosa.
Gent amb poca feina.
Carai, a la NASA li han enviat 5.000 peticions d'informació.
A la NASA?
Sí, i a fer la NASA dir, tranquils, que no s'acaba el món. Per tant, divendres que ve t'esperem aquí,
tant,
que hi ha programa, home.
I tant.
I Alba, tu no marxis, que ara ve el Fabri.
Ara que em quedo esperant el Fabri. Thank you.